més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? El Mundial 2023 de futbol femení fa pinta que serà un campionat que amb els anys, quan mirem cap enrere, haurà marcat un abans i un després. Per moltes coses, i no totes, malauradament pel que ha succeït, la majoria no esportives. Tot l'afer Luis Rubiales, amb els gestos a la llotja, amb el petó no consentit, el no dimitiré, el seu cessament i tot el terrabastall que hi ha hagut arreu del planeta, amb major o menor contundència depenent de qui en parlés, no us el descobriré ara, però també perquè una selecció que tot just comptava amb dues participacions a la tercera PAM, campiones del món, amb una generació daurada de les que encara es van formar en clubs com el Sabadell, bressol d'Alexia Putellas, quan era una referència en aquest àmbit a tot Catalunya. La selecció ha enganxat, i cada vegada més, les petites, però també els petits, tenen referents femenins, tenen jugadores a seguir, tenen cromos de noies, tenen audiències televisives multitudinàries i un llarg etcètera. El Marroc també serà recordat aquest Mundial, igual que ja va passar amb el masculí. En aquest cas, primera Copa del Món pel combinat femení i passant per sobre d'Alemanya a la fase de grups. Amb una sabadellenca a les seves files, amb la Fàtima Garbi, que avui ens visita aquí als estudis. Tindrem teca amb la Ponferradina Sabadell amb el partit d'aquesta setmana. D'aquí a res, a uns minuts, parla en directe aquí a l'Hotel Suís, en roda de premsa, Miqui Lladó. Però aprofitant aquesta visita de la futbolista de l'Europa, ex del Centre d'Esports i del Mercantil, entre altres, em venia de gust, sincerament, encetar avui aquest Hotel Suís, el del 7 de setembre, parlant de futbol femení.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
La Rocío García, avui al control de so. Amb ella comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada, que Carlos Alcaraz ja és a un pas de la final del US Open de tennis. Ha guanyat l'alemany Alexander Zverev en 3 sets, 6-3, 6-2 i 6-4, i ara s'enfrontarà el rus Daniil Medvedev a les semifinals de l'Obert dels Estats Units. Si el murcià guanyés aquest gran slam, seria el primer en fer-ho, en repetir títol 2 anys seguits des del 2008. A l'altra banda del quadre, la gran amenaça Djokovic es veurà les cares amb el jove Ben Shelton. Al Canadà, a les semifinals del Mundial de bàsquet masculí, per 100-89, ha superat l'Eslovènia de Luka Doncic, privant-los així de la lluita per les medalles. Sèrbia serà el rival dels canadencs ara, l'altra semifinal, Estats Units-Alemanya. I en futbol masculí, avui primers partits d'aquesta finestra de seleccions, classificació per l'Eurocopa, entre d'altres a 3 de 9, França-Irlanda, Països Baixos-Grècia, Txèquia-Albània o Sèrbia-Hongria. Demà, Espanya visita Geòrgia a les 6 i també demà, però a les 9, l'Espanyol, en 7a jornada a la Lliga Hypermotion, visitant el Levante. I aquí què?
Avui visitant l'Hotel Suís...
Tindrem a Miqui Lladó, d'aquí a no res, en roda de premsa. També Álvaro Vázquez, exarlequinat a la Ponferradina, o Fàtima Garbi, una mundialista sabadellenca.
L'actualitat de la primera ref.
Presentació d'Iker Recio al Nàstic de Tarragona. També d'Hugo Rama al Depor. La S de Logroñés va quedar eliminada a la Copa Federació ahir, després de perdre el derbi contra la UD, en guanya segona ref, amb un solitari gol al minut 90 a les Gaunes. I per contra, el Sestao River va batre 3-2 al San Pedro en el partit de el centenari del seu estadi Las Llanas.
La notícia curiosa.
La llegim a as.com. José Rodríguez, final caòtic. Després de l'encaragutxo de Turquia i la Sampdoria a Itàlia, l'última aventura del canari el porta al Curitiba brasiler. Signa per només 3 mesos l'objectiu salvar el cué de la Lliga i obrir-se un nou mercat.
De quin partit no estarem pendents?
D'aquí a mitja hora, Copa Georgiana, Spaeri contra Torpedo Kutaisi.
I a les xarxes socials.
Els 4 Pablos del Depor, Martínez, Valcarce, Vázquez i Muñoz fent el famós gest del mem dels Spidermans assenyalant-se. Podeu trobar la foto al perfil oficial del conjunt coruñés.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant el waterpolista ex del club Marc Soler i el cantant de música urbana creador del tema Colors Arlequinats, Nelo C. Som-hi, va, de cara a barraca, tenim àrbitre, tenim l'autobús del Sabadell, sense els jugadors encara, camí gairebé de Ponferrada, dos dies abans del partit, i no sé si tenim ja fins i tot a Miqui Lladó en roda de premsa, per tant, passo per la nova Creu Alta, Sergi Garcés, sala de premsa, Miguel Quereda, què tal, com va tot?
Bona tarda, doncs sí, tenim Miqui Lladó esperant-nos a la taula principal d'aquesta sala de premsa, Miguel Quereda, senyal de que ja anem, doncs ja anem.
Doncs vinga, va, amb la roda de premsa de prèvia del partit,
sí,
Ponferradina Miguel, Sabadell.
Bona tarda, començo gairebé pel final, i pel final d'aquestes últimes hores, deixem que et pregunti pel nom propi, pel d'Antonio Moyano, m'imagino que d'entrada satisfacció per la incorporació. M'agradaria saber quina idea tens amb ell i què et ve a portar que li faltés a l'equip a aquest jugador.
Bé, evidentment és un jugador doncs, que va estar a l'Alcorcón l'any passat i van fer play-off, és un jugador important, ha sortit l'oportunitat i des de la direcció esportiva es va entendre que era un bon recurs per donar més competència al mig. Els pivots que tinc, com bé ja els vaig comunicar, doncs, és gent amb la que conto, i l'Antonio afegeix molta competència al mig del camp, per tant segurament posi més cara la plaça, no, de jugar, però de moment encara, bueno, ja està aquí, ja ha passat la revisió, que entri al grup, que tingui el seu període d'adaptació, i un cop tothom estigui al màxim, doncs com sempre intentarem ficar els que millor estiguin per rendir. La idea que tinc és primer conèixer-lo com a jugador, com passa amb tots els que tens en plantilla, i a partir d'aquí decidir perquè l'equip pugui jugar el millor possible i guanyar el màxim possible.
Sí, perdona, a veure, simplement per acabar-ho d'això, la teva idea és sent un perfil de jugador de mig camp però amb més projecció cap endavant, va per aquí o...
Bueno, al final juguem amb un doble pivot, per tant, és a dir, sempre, bueno, també la parella de moment titular fins a dia avui, Chino Gualda, és una parella poc a l'ús de doble pivot perquè no hi ha cap sis com a tal, no? El Chino és un carriler, bueno, és de tot, però reconvertir de lo que necessitis, principalment el que ens dona és molta capacitat de treball a dins, i fins ara ha estat acompanyat de Gualda, que en les funcions de sis, doncs jo crec que sí que té un marge de millora perquè són accions més de control passe, però és veritat que l'Àlex, tot el que passa a l'esquena dels pivots rivals, és un molt bon jugador perquè sense pilota es mou bé, sempre entén on ha d'estar. L'Antonio és un perfil també que es troba més còmode a l'esquena de pivots que no pas a la seva cara, que no pas a l'esquena dels punters rivals, però que haurà de poder-nos-ho aportar en aquest sentit, no? També aquí doncs, serà buscar l'equilibri per no tenir equips trencats. Hem de recordar també que tenim a Raül a l'infermeria, que és el jugador a dia d'avui més sis que tindríem, i també a Carlos, que juga millor a l'espai de davant dels pivots que no darrere. Per tant, moltes variants. Al final també amb els pivots que tenim, doncs el que ha jugat, que és Estals i Gualda, un pot fer de carriler i extrem, i l'altre també pot fer d'extrem, l'Àlex, no? I amb els que puguin jugar, doncs, per exemple, el cas de Fran, també l'han utilitzat de central. Així que com a pivots, anirà bé tenir-ne un més i més de pur, més estable.
Encara saber per què lluitarà cada equip, però un cas clar és aquest, la Ponferradina. Si és una bona prova de foc la d'aquest diumenge, dissabte, per tant.
Sí, sense dubte. La Ponferradina és un equip que no a priori, sinó directament està pensat per tornar a aconseguir l'ascens, tant per exigència interna, m'imagino, de club, perquè venen de baixar, com per perfil de jugadors que està signant. Llavors, aquí hi haurà altres equips, jo crec que alguns molt identificables a primera vista que també estan cridats a lluitar per la Lliga, el cas de segurament del Depor, probablement del Lugo, veurem la Cultu fins on arriba, i de fet pues estaran allà, no? Llavors, per nosaltres, un test, ho deia Pablo, però no un test tampoc per... És a dir, un test des de la competitivitat i des de l'ambició de guanyar. És cert que ens servirà molt per medir-nos, per veure on estem, però tinc una sensació que farem un bon partit a Ponce de Reina.
Dins de plantar aquesta cara a un equip, com deia el Pere, cridat sobre el paper a estar en aquesta part alta, quan tu no estàs encara al 100%, encara estàs lluny, deies l'altre dia que no havíem avançat massa, suposo que aquesta setmana s'haurà avançat una mica més, on prioritzes el saber que aquestes mancances de no estar al 100% no siguin tampoc un enemic molt visible pel rival?
Bé, mira, és una bona pregunta. Primer, en el pla de partit, crec que, és a dir, en fase defensiva comencem a estar bé, comencem a estar organitzats, comencem a entendre quan hem d'anar a pressionar, quan no, quan anem a pressionar, amb qui anem i com anem, i comença a funcionar inclús a nivell d'entrenaments. És cert que encara no hem pogut deixar cap porteria a zero, però també és cert que defensar en línies generals sol ser més senzill que atacar. Per tant, aquí potser anem més avançats no? respecte al que seria tenir la pilota, atacar, conèixer-nos i relacionar-nos. Això requereix de temps, requereix que els jugadors passin estones passant-se la pilota, no? normalment en l'entrenament, i el punt de millora és aquest, és aquest, no? I en aquesta direcció estem enfocant. No oblidem que hem de ser sòlids, però també poder proposar alguna cosa més. Llavors, per no posar el partit en una tessitura que no volem o que no ens permetria competir d'inici, crec que hem de tenir les idees clares, crec que hem de, primer, no? Assegurar-nos que serà un partit tancat, potser buscar situacions més de línia 3, no tant de joc interior, i si trobem el moment, trobem les relacions, tenim la confiança que la tindrem i tenim la personalitat que segur que la tenim, doncs en aquest moment de partit doncs tenir la pilota, i això serà una mica la idea del que s'ha de veure a Ponce de Reina.
I preguntem per com ha vist fins ara el Ponce de Reina. Parla per les particularitats, li pregunta per les particularitats d'aquests dos partits que ha jugat.
Celta no va fer honor al seu nom, Celta Fortuna, perquè la veritat és que les primeres situacions clares de gol van ser del filial. Llavors, bé, cadascú té el seu estil i cadascú té la seva manera de jugar. Llavors, a vegades, tu per tenir la pilota no vol dir que estiguis dominant el partit, potser l'equip rival vol que la tinguis i vol o no esperar a que la passis a un determinat lloc del camp perquè et puguin pressionar. El Celta va sortir molt bé, és un partit que ens l'hem mirat bastant, serveix bastant també d'exemple, perquè el Celta juga doncs amb un 5-4-1 igual que nosaltres, o 3-4-3 atacant, i la Ponce de Reina doncs va estar molt competitiva, 4-4-2, sabien quan corren davant, tenen jugadors de qualitat que fa que situacions de duel o d'igualtat a última línia doncs no pateixin tant perquè les poden resoldre, i és un equip molt perillós. Tenen el joc de bandes, tenen carrilers laterals que poden doblar, poden incorporar, a dalt tenen doncs moltíssima qualitat, és el cas de Brais, és el cas d'Ernesto Gómez, és el cas de Yuri quan participa, és el cas de Raúl da Costa, és el cas de Paul Llong si juga de doble punta, tot i que em sembla que Ikbekeme, que és el pivot que tenen normalment, no hi és, i potser Paul Llong juga de pivot. Resum, que saben el que fan i saben a qui volen portar la pilota, no? Que sol ser els jugadors de dalt. Per tant, en això hem estat en saber com ens poden fer mal i com probablement ens en fagin menys. en saber com els podem fer mal nosaltres a ells en pilota també, i el que esperem és que ens surtin les idees que volem implementar, el que esperem és que els jugadors creguin en elles, que hi creuen, i a partir d'aquí, entre competitivitat, mentalitat i el puntet de fortuna que sempre necessites, tant de bo a puntuar i sempre a buscar la victòria.
Amb aquest equip en construcció encara, que dèiem ara fa un moment, i amb una setmana ja una mica més normal, sabent que ara ja només tens la Lliga, que per tant pots entrar de setmana en setmana, comences a tenir un dibuix d'un 11, comences a veure un 11 més o menys clar, i dintre d'aquesta mateixa pregunta et pregunto precisament, ho has comentat a la primera resposta gairebé, el paper del David Astals, si de moment et servirà d'això, de tantes coses com pot fer o de tantes posicions on el pots fer servir.
Bueno, quan s'ho parla l'última, que és més fàcil, el Chino, pues, mentre corri com corre, mentre recuperi la quantitat de pilotes que recuperi, mentre faci la feina que fa i mentre sigui el jugador que és visible a ulls de tothom, doncs haurà de jugar, perquè els jugadors així estan demanant jugar, i a més en el camp t'ho demostren. Un dia jugarà de pivot, l'altre dia jugarà de carril dret, l'altre dia jugarà de carril esquerre, un altre dia jugarà d'extrem. Tampoc hem d'insistir, no? I sempre treure dels jugadors d'una posició en particular. Per tant, aquí el problema el tinc jo, però David Estals de moment sí que és un jugador fixe i molt important en l'11. Pel que fa a la resta de jugadors, és cert que a Osasuna vam repetir amb l'alineació de la segona part d'Irun, en detriment de Nando i de Fran, jugadors que poden entrar perfectament a l'11 aquest cap de setmana, com també ho podria fer Carlos Beitia, que encara no hi ha participat, com també ho podria fer Vladis i Dome, que no hi han sigut, i la mala sort que vam tenir amb Javi, com també ho podria fer Ricard Pujol, que va entrar a la segona part, però de ser un jugador important, com també Antonio Sánchez, que l'hem tingut, no?, allò convalescent durant moltes setmanes. Per tant, quan tothom estigui al seu màxim nivell, és difícil que tothom estigui sempre al seu màxim nivell i amb el nivell màxim de confiança, però quan s'hi arriba aquesta situació, l'11, doncs, a dia d'avui no et puc dir que el tingui clar. Sí que és cert que hi ha alguns jugadors que estan un pèl més avançats per mèrits propis seus, i això s'ha de veure, entendre i seguir apostant per ells.
Bon ambient de futbol al Toralín. L'única vegada que el Sabadell ho ha fet, que ha guanyat allà, va ser sense públic. Són festes a Pontferrada aquest cap de setmana, recordem-ho, eh?
Si són festes majors, estaran tots al concert, no hi haurà ningú a l'estadi, i llavors serà porta tancada. No, millor que hi hagi gent, perquè al final als futbolistes el que els agrada és disfrutar d'aquests escenaris, el que els agrada és que els vegin, no? Al final és un espectacle, l'espectacle el fas per l'ull humà, no? I perquè la gent el pugui disfrutar, doncs quanta més gent hi hagi millor, perquè també ens servirà per seguir creixent com a equip, no? Doncs si hi ha ambient de futbol que m'han dit que sí, doncs el gaudirem, l'intentarem, no?, gaudir al màxim, disfrutar de l'experiència, però sense oblidar que anem a Pontferrada a buscar punts.
Sí, jo per meva em vull fer un en castellà, que pregunten als companys de Pontferrada, tòpic, si vols tu, però pregunten en aquest cas com ho ves a esta Pontferradina, què esperes i com te la imaginas a lo largo de la temporada, más allá de qué te vas a encontrar este fin de semana.
Bueno, creo que es un equipo extremadamente competitivo. Además, ahora pues han firmado también a Pablo Clavería, que probablemente les acabe reforzar en el doble pivote, donde a lo mejor, no, sin ánimo de ofender, pero con Márquez Lozano podían mejorar la posición. Creo que, bueno, ha estado participando Nil Jiménez, pero puede ser que esté ya Andoni López. Carrique es un muy buen lateral, tienen extremos, ¿no?, con Ale Díez, que es un poquito reconvertido lateral a extremo, y con David Soto tiene mucha calidad. arriba, no los descubro yo, Bryce, Raúl, Ernesto, Paul Young, bueno, una plantilla de nivel superior a lo que es la mediana, como es lógico, evidentemente, y teniendo la disponibilidad de más presupuesto y demás, y creo que será un equipo que va a estar en la parte de arriba, pero ellos están en una nueva categoría, seguro que lo saben, de segunda división, evidentemente que lo saben, pero Primera Federación es muy competitiva, todos los equipos te luchan, todos los equipos te ponen dificultades, y nosotros vamos a ellos, estamos concienciados de que va a ser un rival complicadísimo, pero con mucha energía y alegría.
Doncs no hi ha més preguntes, i amb aquesta última resposta pels companys de Onda Bierzo acaba la roda de premsa. Miqui Lladó, a la sala de premsa, Miguel Quereda.
Doncs una abraçada també pel Toño, per tota la bona gent d'Onda Bierzo. Demà escoltarem aquí a la inversa just, no? A Íñigo Vélez de Mendizábal, Fernández de Garayalde, l'entrenador de la Societat Deportiva Ponferradina. Simplement, Sergi, tenim designació arbitral, un bilbaí, sí. Qui va xiular el 2-1 del Sabadell contra Intercity l'any passat, Gorka Etayo Herrera, 27 anys, sisena temporada a la categoria. A la Ponferradina, un empat a 0 contra les Palmes Atlético l'any 18-19, també ha xiulat un partit, per tant. I el més curiós de tot, Sergi, el quart àrbitre, Omar Álvarez Rodríguez, no diries mai d'on és.
No.
De Ponferrada.
O sigui, el quart àrbitre d'aquest dissabte és de Ponferrada.
Això mateix.
Ah, està bé, és curiós, no deixa de ser curiós, eh?
Com perquè es lesioni el primer col·legiat.
Doncs sí, sí, està com, exacte, com perquè tingui cap problema l'àrbitre principal i hagi d'entrar el quart àrbitre a xiular. Home, evidentment hem de creure en aquesta,
sí, per
part de jutge i d'imparcialitat, però mira que hi ha maneres de posar un quart àrbitre, fins i tot de la zona, si vols tu, però que sigui de la mateixa ciutat, té nassos la cosa. Bé,
no hi haurà
l'entrada del Sabadell, a lo millor està despistat amb això de les festes i arriba amb ganes de jaleo.
No hi haurà més, evidentment no és res amb l'àrbitre, només faltaria, és més amb la designació, que no hi haurà comitès i no hi haurà col·legiats com per triar un de
ja,
la dius, mateixa ciutat.
Imagina't.
Sergi, em deixo alguna cosa o vaig cap a Ponferrada directament?
Res, no et deixes res, més enllà d'aquesta curiositat que comentaves, i el que comentaves també al principi, que l'autocar ja ha enfilat, cap a terres del Bierzo, ja ha sortit el Juanjo acompanyat, en aquest cas, d'un segon xofer, que tampoc no diries mai qui és, el seu germà, i dos, doncs això, tots dos enfilen avui amb tot el material cap allà. Recordem que l'equip surt demà, després de l'entrenament, cap a l'aeroport de Barcelona al Prat, vol cap a Oviedo, i en aquest sentit, doncs, aquest autocar que viatja, perquè, ho dèiem ahir també, Adri, l'equip, l'expedició del Sabadell tornarà cap a casa després del partit, 11 horetes d'autopista o de carretera cap aquí, per tant, un viatge d'aquests macos de país.
No està malament, sobretot tant de bo que no s'hi van mal dades. Sergi, gràcies, una abraçada.
Una abraçada, fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Portes giratòries.
En els últims anys, la llista de jugadors o de tècnics que han estat a la Ponferradina i al Sabadell s'ha anat incrementat, amb el Ricard Pujol, per exemple, aquesta temporada, i l'any passat també al Sabadell, amb Adán Gurdiel, una abraçada des d'aquí, s'està recuperant d'una lesió de gravetat, Pedro Muniti, Sergio Aguza, Caixe o Juan Hernández, però n'hi ha hagut més, com Agus Medina, per exemple, com Paris Adot, com Marcos García, Juan Tortuño, Óscar Ramírez, també Ian Mackay, Gais Casaizar, Miguel Ángel Lozano, Víctor Espasandín, Baja o Sirven. Enguany, però, un dels nou de la Deportiva és exarlequinat, Álvaro Vázquez.
Nascut a Badalona fa 32 anys, Álvaro Vázquez té una extensa carrera que l'ha portat a l'estranger en diverses ocasions. Bota de plata al Mundial Sub-20 de Colòmbia 2011, l'atacant va militar un any a l'Espanyol B i 3 al primer equip perico, tenint el seu sostre anotador en 16 gols la temporada 11-12. Després van al Getafe entre el 2012 i el 2016, estant entremig un any cedit a l'Swansea. Va tornar un parell de campanyes a l'Espanyol per passar més tard pel Nàstic, el Zaragoza i l'Sporting a segona. Sabadell va ser la seva última estació a Espanya, s'ha dit per part dels asturians. Una etapa marcada per una lesió amb només 9 partits jugats amb la samarreta arlequinada i cap gol. El punta badaloní va marxar aleshores a la Índia, el que era la Blasters primer i el Goa després. Aquest estiu ha arribat al Toralín per ser una de les referències ofensives de la Ponferradina.
Suposo que a Ponferrada, Álvaro Vázquez, què tal, com estàs?
Hola, què tal, buenas tardes.
Com va la vida per allà?
Pues muy bien, muy contento, la verdad. Después de venir del extranjero de la India, todo lo que sea estar en España es una maravilla.
Canvia, no?, una mica la pel·lícula.
sí, mucho, mucho.
Què t'has trobat allà? Acabes d'aterrar aquest estiu a Ponferrada. No sé si t'has trobat el que t'esperaves, no? Què tal aquest primer impacte?
Pues muy contento, la verdad. Muy positivo porque tiene unas instalaciones increíbles. Con el tema del centenario el año pasado, descendieron de categoría, pero trabajaron en el estadio. Tienen, bueno, un gimnasio, unos vestuarios y una zona de fisios espectacular. Tienen el campo muy bien cuidado y como ciudad es una ciudad chiquitita, la verdad, muy acogedora. Y tiene pinta de que aquí voy a pasar frío en invierno, pero es algo que necesito, ¿eh? Que llevo 2 anys sin invierno.
Fa pinta. Una mica menys de picant al menjar i una mica més de fred, segur que això ho notes.
Sí.
En la part esportiva, heu començat sent l'únic equip del grup que ha fet el 6-6, de moment tot rodat.
La verdad que muy bien. Y muy positivo porque además me he encontrado un grupo muy joven, muchísima gente nueva, la verdad que creo que solo hay 2 jugadores que estuvieron el año pasado, que es Yuri y el otro es Ale, y gente con mucha hambre, gente joven que siente que esta oportunidad de este año para volver a coger la categoría de segunda división puede ser importante, sobre todo a nivel individual para ellos y también para el club.
I suposo, deies tu ara que l'equip acaba de pair un descens de categoria, l'objectiu és tornar a segona, no?
Sí, la verdad que sí, ya lo dije nada más llegar, el objetivo es que el club esté en segunda división, a nivel de club y sobre todo a nivel personal y de todos los jugadores, ¿no? Yo vengo 2 años en la India, al final vengo de jugar en el Sabadell el último año, de tener ese descenso no deseado, y nosotros, tanto yo como todos los jugadores, queremos reengancharnos otra vez al fútbol español lo más alto posible, y pasa porque la Ponferradina este año pueda ascender.
Et volia preguntar per això, després vaig a l'etapa Sabadell, però clar, de moment encara no has debutat amb la Ponferradina en partit de Lliga, ja seria curiós que els teus primers minuts fossin precisament contra el teu últim equip aquí a Espanya, no?
Sí, tiene pinta, porque llevo, esta es la tercera semana de entrenamiento, entonces hay que contar que yo llevo más de 4 meses sin entrenar con un equipo, porque en la India terminamos al final de abril. Entonces, he estado entrenando en gimnasio, pero entrenando solo. Entonces, pues llevo nada, esta es mi tercera semana con el equipo entrenando y me está sirviendo un poco para hacer una pretemporada express y estar lo antes posible a disposición del míster.
¿Qué espereu allá del partido de esta semana contra el Sabadell?
Pues yo personalmente encontrarme un gran Sabadell, como lo está haciendo, que quiera la pelota, que quiera ser dominante del partido, y nosotros pues a lo nuestro, ¿no? La verdad que tenemos un buen equipo, gente que juega muy bien a la pelota, gente también muy intensa y, bueno, un bloque bastante unido, que es importante. Y nosotros intentar hacernos lo más fuertes posibles en el Toralín porque sabemos que nuestro objetivo pasa porque en casa no se puede escapar.
Són festes a Ponferrada, a més, que demà, sí. Diria que demà és el dia del Bierzo, demà viatja a l'expedició del Sabadell cap allà, Ràdio Sabadell, per exemple, anirem el mateix dia de partit, el dissabte. Tu no ets d'allà, però sí que estàs vivint allà. Es palpa un ambient diferent o no?
Sí, la verdad que sí. A mí me han comentado que lo que va a ser ahora no va a ser el invierno, eso sí. Luego la ciudad es como más fantasma, es una ciudad muy fría, pero ahora mismo la verdad que hay muchísima gente, mucha gente que emigró, por ejemplo, a Barcelona, hay muchísima gente que tiene familia de Ponferrada en Barcelona, me ha sorprendido. Y está todo el mundo por aquí, parece que está todo el mundo preparado para las fiestas, la temperatura es algo mejor que en Barcelona, entonces la gente aprovecha en verano.
Acabo preguntant-te per la teva etapa aquí a Sabadell. 9 partits, 5 de titular, cap gol, una lesió, i al final, com deies ara, no es va poder salvar la categoria. Segur que, vist ara en perspectiva d'això, d'un parell de temporades o 3, no va ser la sessió que esperaves, no?
No, al final no, es que no fue una lesión, es que fueron 3 lesiones, entonces yo llegaba sin ritmo de partido prácticamente, no había contado mucho para el míster en el Sporting y bueno, al final nada más llegar allí arranqué con sobrecarga, tuve dos lesiones, tuve dos roturas y luego tuve un esguince a final de temporada en la rodilla, ¿no? Que fue un susto porque pensábamos que había roto rodilla además. Y se quedó en un esguince. Entonces, pues bueno, ese mal sabor de boca de querer hacer algo bien y no poder conseguirlo, y sobre todo que al final hubiera un descenso, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado pues hacer una buena mitad de temporada con el Sabadell, que el Sabadell hubiera conseguido el objetivo, que hubieran estado contentos conmigo y yo seguir allí, porque terminaba o iba a terminar el contrato lo más seguro con el Sporting. Pero bueno, no se dio así y ahora pues nos vamos a ver las caras aquí.
Una espina clavada, o dit d'una altra manera, potser la carrera seria diferent, perquè pel que em comentes ara, acabes a la Índia, però la teva idea una mica era poder consolidar-te aquí, no?, a prop de casa.
Sí, la verdad que sí, que era una oportunidad muy buena para mí. Lo hablaba con gente del club, ¿no? Incluso con Bransu lo hablaba. Y yo, joder, es que si hacemos una buena temporada hasta el final, el club está contento conmigo y conseguimos el objetivo, hostia, mi idea es quedarme aquí, estar cerca también de casa, estar con los míos. Y mira, al final no se dio y me tuve que marchar.
La última, Álvaro, ¿qué va a faltar para acabar consolidando la categoría en aquel primer año a segunda?
Hacíamos muchas cosas bien, la verdad. Pero yo creo que a nivel defensivo no éramos los sólidos que deberíamos ser. Intentábamos jugar, proponíamos un fútbol, o sea, propusimos un fútbol muy bueno, muy vistoso, pero teníamos muchas carencias y hacíamos muchos fallos. Entonces, en una categoría que a la mínima te penaliza, se notó muchísimo.
Doncs Álvaro Vázquez, que et desitjo, ja m'entendràs, sort a partir de diumenge. El partit contra el Sabadell, aquí tenim la malastrugança aquesta que gairebé tots els ex acaben marcant. Espero que no sigui així i ja m'entendràs a partir de diumenge els gols que calguin. Una abraçada, ens veiem per allà.
Muchas gracias, un fuerte abrazo, mucha suerte.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Amb la primera al sac, el Sabadell afronta ara la seva primera veritable prova de foc.
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Els de Miqui Lladó aniran a Ponferrada per veure's les cares amb l'únic equip capaç de fer un 6 de 6 en les dues primeres jornades. Dissabte a les 7 del vespre i des del Toralín, Societat Deportiva Ponferradina, Centre d'Esport Sabadell. Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri. Dissabte 9 de setembre a les 7 del vespre, Sabadell en joc. Societat Deportiva Ponferradina, Centre d'Esports Sabadell, a Ràdio Sabadell.
Vibra amb els partits del Centre d'Esports, el Sabadell en joc.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de dues en directe a l'Hotel Suís d'aquest dia 7 de setembre del 2023. Continuem parlant de futbol. Dissabte, ja ho sabeu, a quarts de vuit, aquest partit al Toralín, a Ponferrada, aquest Societat Deportiva Ponferradina, Centre d'Esport Sabadell. I com us deia, en començar a l'editorial, hem de parlar avui també de futbol femení i del Mundial d'Austràlia i de Nova Zelanda, que ha passat a la història segurament per moltes coses, per massa coses, diria jo, perquè algunes han estat sense que fossin desitjades. Per ser, per exemple, el primer que guanya Espanya entre d'altres, amb una jugadora formada aquí, al Sabadell, com és Alexia Putellas, per tot el terrabastall que ha provocat la lamentable actuació de Luis Rubiales i les posteriors conseqüències, que ha fet que parlem segurament més d'aquesta qüestió que d'una fita tan històrica com és guanyar un Mundial. Però a més de tot això, i al marge de la selecció espanyola, amb el Marroc teníem també una veïna d'aquí de Sabadell, de la zona sud, tot i que també ha viscut al centre, com em comentava abans de l'entrevista, ex del Mercantil, ex del Sabadell, entre d'altres, ara a l'Europa, la Fàtima Garbi, que ha pogut formar part de la primera selecció del seu país que juga una Copa del Món. Per tant, paraules majors. Què tal, Fàtima? Com estàs? Benvinguda.
Hola, bona tarda. Estic molt bé. Moltes gràcies per invitar-me.
Només faltaria. Han passat ja uns dies, suposo dies d'assimilar-ho, no? Perquè és sí. Tan... A veure, jugues a l'Europa, que vulguis o no, és un rar avís dins del món del futbol femení, perquè té gent al darrere que segueix l'equip femení també, etc. Però tot i així, jugar un Mundial, això deu ja ser espectacular.
Sí, sí, sí.
Com ho portes?
Bueno, ha sigut, com dir, una sensació molt, molt gran, perquè just quan van acabar el play-off em van trucar per la preselecció, i just vaig debutar en un partit contra Itàlia, no m'ho esperava per res, i després, dues setmanes següents, a Àustria em van convocar pel Mundial, i això sí que va ser ja molt top, molt top.
Clar, al final és l'experiència més bèstia que sí. Pots haver tingut a nivell esportiu, segur.
Sí, sí, sí.
I no comparable amb res.
No, clar que no. És el somni de qualsevol futbolista, no? Estar en un escenari tan gran com és el Mundial.
Va una 26, n'havien de descartar 3 a última hora. No sé si de portes endins una pensa, Fàtima, hauràs vingut fins aquí sí. I ara marxarà. Sí, no?
Bueno, al principi vam començar 35 jugadores. Vam estar 35 jugadores al Marroc. La primera setmana van descartar 8, que al principi ens van dir que només descartaven a 6 jugadores, després van ser 8, i van descartar també una altra portera que no s'ho esperava. I després, quan vam anar cap a Àustria, van descartar unes altres 3, i després ja vam anar 26 jugadores a Austràlia, i allà, clar, encara no sabíem que havien de, quines jugadores descartarien. I llavors, quan vam arribar el dia següent, van descartar 3, i allà va ser quan vaig rebre la notícia de que estaria convocada.
Clar, jo m'imagino, arribant a Austràlia i les 3 que es queden fora, ja. És un pal, perquè et veus allà, ja.
Això ja ho sabíem, que 3 s'havien de quedar fora, però bueno, ho havíem de fer, si em tocava a mi, és el que hi havia. Havíem d'entrenar igual, perquè aquestes 3 entrarien en convocatòria en el cas de que alguna es lesionés o alguna cosa.
Recordo, ara comentàvem que fa uns anys vas venir aquí a la ràdio amb unes companyes, amb el projecte de l'Estrella Zohor, que era un grup de noies magrebines que us vau agrupar estan aquí per competir aquí, i algunes de les quals després heu acabat cridant l'atenció de la Federació del Marroc. I mira, la prova ets tu, que has acabat en un Mundial,
sí,
no?
Sí, així.
Allò podríem dir que va ser com un primer pas, però si en aquella entrevista de fa uns anys et diem Fàtima, d'aquí a X anys jugues un Mundial.
No m'ho hagués esperat per res. Per res. I agrair també a Estrelles d'Or, perquè va ser la que em va donar l'oportunitat, no? A Sharaf, a Jordi també, em van donar l'oportunitat d'estar amb la selecció, que Sharaf va estar parlant amb l'entrenadora i per sort em va donar l'oportunitat. I bueno, finalment, mica en mica, vaig començar amb la sub-20 fa 3 o 4 anys, i després vaig acabar, mira, amb l'absoluta.
Sí, sí, de jugar a les inferiors, si tirem cap enrere de jugar això al Sabadell, al Mercantil, etc., acabar jugant un Mundial. Anem al Mundial. L'estrena, derrota 6-0 contra Alemanya. El mateix que et deia ara de si et pregunto el dia de l'Estrella Zohor que acabes en un Mundial, si et pregunto el dia del 6-0, o si et dic, si t'explico com anirà la pel·lícula, que Alemanya, després de guanyar-vos 6-0, queda fora en aquella fase de grups i que vosaltres us hi classifiqueu, també era impensable.
Impensable, totalment, perquè nosaltres bueno, vam començar molt animades perquè teníem un gran rival, teníem una de les millors seleccions del món, que estaven en segona posició, i quan vam jugar contra elles, després de la derrota aquesta, 6-0, vam estar la setmana aquella malament, mentalment vam estar molt malament, però bueno, després contra Corea ho vam saber portar, i mira, va arribar la primera victòria, i contra, contra Colòmbia igual.
I tot en la primera experiència del Marroc en un Mundial, que també té el seu què que en la primera experiència sigui capaç l'equip de passar la primera ronda.
Així és, sí. Vam passar perquè jo crec que vam estar molt unides des del primer dia. Contra Alemanya ja es va notar en els entrenos. Al principi és veritat que vam estar una mica així, no sabíem a què ens enfrontaríem, però després del primer partit contra Alemanya ja vam saber quina seria la realitat i a partir d'aquí doncs vam treballar molt més.
Jo tinc una possible resposta del que et diré ara, però la pregunto i després et dic si l'havia encertada bé abans o no. De tot el que has viscut fins ara en el Mundial, amb quina imatge, amb quin record, amb quin moment especial et quedes?
Contesto?
Sí, sí, després, si vols te'l dic jo, a veure si l'encerto.
A veure, digues tu.
Jo crec que els segons que passen entre que acaba el partit...
Així és.
I que Alemanya encara no se sap si està eliminada o no, no?
Van ser els pitjors moments, però els millors moments també.
El pitjor moment perquè es fa llarg, però al final
sí,
m'imagino
que... Es va fer perquè al principi, clar, nosaltres no podíem seguir ni res i l'entrenador, bueno, el fisio era el que portava el... que estava veient el partit, i no ens ho volien dir perquè tampoc volien influir en el partit que estaven jugant les nostres companyes, però després quan vam saber que encara faltaven 18 minuts, perquè es va allargar el món, vam rebre la notícia i ho vau veure, suposo, que cadascuna s'anava cap a un costat plorant, cadascuna no sabia què estava fent, però estàvem molt contentes.
Es va desfermar l'eufòria, sí. I com per no fer-ho. Vuitens, França, 3-0 ràpid, és que no us van donar opció, no. Al final van ser 4, però no hi va haver ni una escletxa d'esperança.
Sí, va ser un cop molt dur, però bueno... Suposo que França és una selecció molt gran i ja això ho sabíem des del principi. Ho vam intentar, però també suposo que vam baixar els braços molt, molt aviat.
No vas arribar a gaudir d'un minut jugant. Això és una espineta o no? Com t'ho prens?
Sí, és una espineta perquè ojalà hagués tingut l'oportunitat, però també soc conscient de que, bueno, almenys en la meva... o sigui, en la meva posició jugava Txegnauts i per mi Txegnauts és una jugadora molt gran, amb molta tècnica, molta capacitat per jugar en banda i per anar-se'n, i bueno, no passa res, suposo que i ojalà tingui una altra oportunitat.
Ho dic sobretot perquè ara confessaré com anava el grup de WhatsApp d'esports de Ràdio Sabadell aquell dia, que és que amb el 3-0 tan ràpid, ja. 4-0 després, tu escalfant a la banda, vam pensar, home, algun minut li donarà, no? No sé si tu també com a jugadora que està a la banda ho pensava en aquell moment.
Sí, de fet ens van fer escalfar totes, i no tan poc, o sigui, no tan sols en el de França, sinó que en el de Colòmbia també, però bueno, l'entrenador va decidir que no i no vam jugar cap.
Ho deia perquè clar, el marcador sentenciat, ja. Deia, segurament ara traurà la Fàtima, doncs no, ens vam quedar sense
algun
poder.
Algun minut no hagués passat res.
No vam tenir aquest moment que desitjàvem. Llavors, després, un cop eliminades, segur que va seguir la resta de la Copa del Món, sí. Espanya campiona per primer cop, i una gesta eclipsada, malauradament, per tot el que ha succeït, no? Per aquest enrenou provocat per Rubiales. Tu, des de la distància, com ho has viscut, això?
Bueno,
ho dic sobretot perquè tinc aquella sensació de dir no s'està parlant de futbol. Sí, és trist, però no s'està parlant de futbol,
trist,
no?
És molt trist, perquè, bueno, amb tot el que ha passat, que se li doni més importància a això dels Rubiales i no al futbol femení en si i en les campiones d'Espanya, doncs és molt trist, però, bueno, és la realitat que estan visquent les jugadores d'Espanya i totes.
Hi ha un 6-0 contra Alemanya en el vostre cas, en el cas d'Espanya hi ha una derrota voltada també contra el Japó. Com a possible rival o membre d'una altra selecció que ha jugat aquell Mundial, si us expliquen que Espanya acaba sent campiona del món, també ha estat una, en certa manera, una sorpresa veient la deriva que portaven, no? Una mica.
Sí, perquè, bueno, ja de fet pensàvem que ja serien eliminades, però, bueno, mira, el mateix que Alemanya, no?, que ens va ficar 6 gols i després vam eliminar nosaltres a Alemanya. És el futbol i això és el que passa sempre.
Pel Marroc és el primer Mundial, per Espanya és el primer títol en la seva tercera experiència, i pel futbol femení, amb tot el que ha succeït esportiva i extraesportivament, abans, quan arrencava, deia, jo crec que serà un Mundial que quan mirem cap enrere, clar, en el teu cas individual segur, has anat a un Mundial com per no recordar-ho amb carinyo, no? Però jo crec que quan mirem cap enrere haurà marcat un abans i un després en general a la idea que teníem tots com a societat del futbol femení. Estàs d'acord o no?
Sí, estic d'acord, perquè al final visibilitza molt més, no, el futbol femení, i aquí a Espanya, a Europa i al Marroc i a tots els països del món, i bueno, i més encara en països com el Marroc, països tercermundistes, perquè el futbol, bueno, no fa molt que es va començar, ara cada cop hi ha més lligues, hi ha més nenes, i bueno, nosaltres en concret, la selecció del Marroc, crec que obrirà moltes ments, no?, de nenes petites, nenes que volen ser futbolistes, i crec que això és una oportunitat per elles i pels pares.
No cal anar al Marroc per això, eh? Aquí a Sabadell, per exemple, veus a gent que està ara, a nanos, a nens i nenes petits, amb la col·lecció de cromos, per dir sí, algun exemple, no?, de futbol femení, que fa 3, 4, 5 anys era impensable. Sí, no sé si vosaltres com a jugadores, tu que estàs a l'Europa ara, si notes aquest xup-xup que hi ha, aquest caliu extra.
Sí, sí que ho notem, i sobretot ho notem amb la nostra afició, perquè tenim molta gent que ens ve a veure. Copa de la Reina de l'any passat va ser una brutalitat, i això ens fa animar-nos molt més i poder jugar a casa tranquil·les i apassionades.
Acabo preguntant-te pel futur. Clar, el que deia, l'Europa no és segurament el millor exemple en quant, afortunadament, o sigui, al final l'Europa té un grup d'animació al darrere molt fidel, hi ha una història, però molts equips femenins, malauradament això no passa, però en certa manera és com una tornada a la realitat, no? Vens d'Austràlia, Nova Zelanda, jugar contra Alemanya, jugar contra França, vuitens de final d'un Mundial, i de cop i volta et veus a l'Europa i és com tornada a la realitat, o com ho estàs vivint això ara?
Sí, sí, és una mica diferent, però bueno, aquest any, per exemple, ens toca també una lliga molt difícil, rivals molt difícils, però bueno, que intentarem competir-los de la millor manera i intentarem guanyar tots els partits possibles.
I de cara al futur, consolidar-se la selecció, això una s'ha marcat com a objectiu, qui sap si anar a un altre Mundial o...
Bueno, de moment, l'any que ve hi ha els Jocs Olímpics a França, i ojalà em tornin a cridar per estar convocada.
Doncs és un bon objectiu, és un bon repte, eh? O sigui, la veritat és que t'hi veus per això? Veus que tens opcions després de tot el camí que has fet fins ara?
Sí, perquè si penso jo que si he estat en el Mundial, per què no estar als Jocs Olímpics?
Doncs seria un plaer, la veritat, anar seguint-te des d'aquí als Jocs de París de l'any que ve. La Fàtima Garbi, de la zona sud de Sabadell, passant per Mercantil, pel Sabadell, per l'Estrella Zohor, l'Europa, etc., fins a un Mundial, i el que queda encara per davant la podreu trobar avui mateix a Ràdio Sabadell a Instagram. D'aquí a res, amb els companys també gravarem aquesta part en imatges, perquè a mi ens has portat records, del Mundial. No sé què has portat exactament,
sí,
però que...
Mira, això d'aquí és l'acreditació.
L'acreditació, no? Fàtima Garbi, Team Morocco, molt bé.
Amb la que passàvem... Bueno,
has guardat moltes coses, per cert, o no, d'aquesta experiència a casa?
Tot.
L'habitació fins a dalt de tot de coses.
M'he tingut que buscar perquè no ho trobava.
Medalla de la FIFA com a participant del Mundial. No, la veritat és que és un autèntic...
I això és un regal per vosaltres.
Ah, doncs molt agraïts. Mira, una samarreta, diria? Sí, una samarreta, sí, del Marroc amb el 15 i Garbi a l'esquena. Fàtima, que tinguis moltíssima sort.
Moltes gràcies.
També a Instagram, a la Ràdio Sabadell. Moltíssimes gràcies pel detall.
Vosaltres.
La guardarem aquí a la redacció. I que en siguin molts més, de Mundials, de Jocs, el que sigui.
Moltes gràcies.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
Amb aquesta sorpresa, acomiadàvem ara la Fàtima Garbi. Encara ens queda per davant, 8 minutets de programa. Tenim futbol sala, tenim ciclisme, tenim tenis taula. Per exemple, comencem amb el Club Natació Sabadell de futbol sala, que disputa el seu primer partit oficial de la temporada aquest dissabte. No serà en Lliga, ja que la segona B no arrenca fins la setmana que ve, sinó que serà a la Copa del Rei, competició a la qual els nedadors es van guanyar el dret de participar-hi després, si recordeu, d'aquell rocambolesc final de temporada amb classificació fins i tot inclosa pels play-offs. Van acabar els nedadors quarts l'any passat i el rival serà un equip que milita una categoria per sota, l'Olímpic Floresta. La mentalitat, això sí, pel tècnic nedador Pau Machado, és la de no pensar que al davant tindran un rival de tercera divisió.
Ho assumim com a tal, sense cap tipus de pressió, i però bueno, sabem l'equip on anem i contra qui juguem, millor dit, i tenen un gran entrenador que és amic meu i el coneixo perfectament, i bueno, doncs ja m'ha estudiat una miqueta el rival, i aquesta setmana doncs, ajustar una mica el que estem treballant i ja posar-nos amb el que et deia, no? amb el mode de que ara sí són partits eliminatòries a partit únic, que és una competició especial, s'ho van treballar per poder-la jugar aquest any, i bueno, la primera ronda és contra un equip de tercera divisió, però bueno, l'afrontem com si fos un partit contra un rival de la nostra categoria i a intentar passar.
Ho escoltàvem ara, en total seran 6 eliminatòries a partit únic, més la final a 4, les que conformaran aquesta edició de la Copa del Rei de Futbol Sala. En les dues primeres rondes només s'enfronten equips de tercera i de segona B, i no és fins la tercera ronda, fins la tercera eliminatòria, quan ja entren els de segona divisió. Els primera ho faran a la quarta, excepte els que juguen la Champions, que no apareixeran fins als vuitens de final. Per tant, el Natació Sabadell haurà de recórrer un camí molt llarg si vol veure's les cares amb un rival d'entitat, amb un equip d'elit, però Machado ho afronta igualment així d'il·lusionat.
És una competició que no, el club no està acostumat a jugar i et dona dret al fer el playoff. Jo a Manresa, el meu any que vaig estar, no vaig poder gaudir l'any següent perquè no vam continuar, i llavors també em fa espècie d'il·lusió. És una competició amb molt de prestigi, llavors l'hem de tractar com a tal, i ens ho plantegem, doncs, un partit més de competició, que crec que a l'equip li anirà bé, i tot el que sigui sumar partits de competició crec que ens anirà bé, perquè som un equip jove i quan més juguem jo crec que més millorarem com a equip, no?
Insisteixo, primer partit oficial de la temporada pel Natació Sabadell masculí de futbol sala dissabte a les 6 de la tarda a la Floresta, aquest debut del club a la Copa. En cas d'empat hi hauria pròrroga i, si fos necessari, també tanda de penals. Si el Natació Sabadell guanya, disputaria la segona eliminatòria d'aquesta Copa el pròxim 26 o 27, per tant, a finals de setembre.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Y se nos acaba el tiempo, desde que ya no existe ayer y no nos sobra ni un momento, imposible retroceder.
Si sou amants del ciclisme, ja sabeu que aquesta cançó d'Estopa és la cançó oficial de la Vuelta d'aquesta nova edició d'aquesta temporada, una Vuelta que creua l'Equador. Ho fa amb el sabadellenc David de la Cruz, instal·lat a la 12a posició a la General. Pràcticament ahir no hi va haver guerra, no hi va haver moviments entre els favorits a la classificació general en l'ascensió a Laguna Negra, a la província de Sòria, el del barri d'Espronceda. Per tant, continua igual que un dia abans, és a dir, 4 minuts i mig per darrere del líder de l'estatunidenc del Jumbo-Visma, del Sepp Kuss. El triomf va ser per un manxec, Jesús Herrada, primer espanyol que guanya en aquesta Vuelta. Ho va fer ahir a Laguna Negra, en aquesta única ascensió del dia. Avui, 12a etapa sobre el paper de transició, en final a l'esprint a Saragossa, i abans d'afrontar la jornada de demà al Tourmalet, també pujant l'Aubisc, per tant, ports molt mítics del Tour de França, però que enguany també formen part del recorregut de la Vuelta. El cap de setmana, entre divendres i el cap de setmana, els Pirineus pot ser clau per aclarir qui lluitarà per aquesta edició de la Vuelta, amb Evenepoel i amb Roglic reforçats després de la contrarrellotge de Valladolid, i també, per què no dir-ho, les opcions de David de la Cruz per tornar a fer un top 10, igual que recordem en 4 edicions ja que el sabadellenc, que l'ara cap de files de l'Astana Kazakhstan, ja ho ha fet, les 4 acabant setè a la general. Tres minuts i les dues, tres minuts i el Notícies Migdia. Repassem informacions en format més breu dins del món del tenis taula perquè el Club Natació Sabadell organitza dissabte, demà passat, l'Open de Veterans Santi Vidal. És la vuitena edició dedicada un cop més al veteraníssim palista, jugador sabadellenc que segueix practicant aquest esport als 93 anys. Aquest cop la cita serà just abans dels campionats de seleccions territorials. Per tant, un bon banc de proves. L'endemà diumenge també a Canllong, torneig femení Memorial Encarnació Romero en record a la mare de la prolífica nissaga sabadellenca dels Bays. I a tot això, el primer equip del conjunt nedador ja coneix el calendari de la divisió d'honor masculina de tenis taula. L'estrena serà el dia 30 de setembre rebent el Girbau Vic. De fet, els dos primers partits de Lliga seran a casa, a Canllong, després dels osonencs. El 7 d'octubre hi haurà derbi Natació Sabadell als Amics de Terrassa. Enguany, el tercer titular dels nedadors serà l'asiàtic Chan Ye Sun, el sabadellenc Luca Kidacheli i el barceloní Xavi Casadevall. I un cop d'ull ràpid també a la pissarra de la redacció d'Esports de Ràdio Sabadell. Demà, amb el Pau Vitori al capdavant del programa, a partir de la una, escoltarem, entre d'altres, a Íñigo Vélez, l'entrenador de la Ponferradina, que ha confirmat que Ikbekeme ho té fotut per poder jugar aquesta setmana contra el Centre d'Esports Sabadell. També repassarem les millors estadístiques prèvies a aquesta nova visita a l'estadi del Toralín. Tindrem una trobada prèvia al primer derbi a la divisió d'honor juvenil entre Centre d'Esports Sabadell i Mercantil. L'està cuinant el Sergi Parc a Olímpia, o per exemple una mica d'esports de platja amb la Remei Prat i la Mediterranean Beach Cup. Com sempre, ja sabeu, podeu recuperar aquest programa i tots els que vulgueu al podcast de l'emissora radiosabadell.fm. A l'estudi 1 de Ràdio Sabadell acaben d'entrar tant la Júlia Ramon com la Núria García a l'hora de les notícies d'aquí a 30 segons. Per tant, nosaltres recollim estris, no molestem i ens quedem escoltant què ha passat avui a Sabadell. Que vagi bé. Abraçada, per cert, des del control de so de la Rocío García. Adéu, adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.